Bé, i ara parlem de matèria nacional amb la diputada d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
Bé, Marisa, avui diguérem que el tema d'actualitat passa per ese juici, no?, que es farà a partir d'avui, no?, sobre la comptabilitat B del Partit Popular, no? Imagine que durant tota la setmana tindrem, no?, per parlar un poquet de lo que veurem en ese xutxat, no?
Sí, sí, és una qüestió que, bueno, bé està que es puga aclarir. Ja portem molts anys en els que, bueno, sabem, perquè n'hi han hagut ja sentències, i després, bueno, n'hi han informacions molt, molt clares del, que, de la, del finançament del partit irregular, del Partit Popular. En aquests dies estem tenint realment unes declaracions que són molt escandaloses, no?, del senyor Bárcenas, que sembla que ha decidit tirar de la manta, que es diu, i explicar coses que són realment molt que posen en qüestió realment el funcionament de la nostra democràcia, no?, i dels controls que n'hi ha davant de la corrupció, i que sobretot posen en evidència que el Partit Popular, pues, porta molts, molts anys de corrupció sistemàtica. Que tot això, bueno, pues, ahí n'hi hauran sentències en el futur, però estem sabent coses que, bueno, pues, tot el món sap que, bueno, dels papers de Bárcenas, del M. Rajoy, que sembla ser que ningú sap que existia, i, bueno, pues, parlen de corrupció sistemàtica d'un partit que ha estat anat dopat a guanyar eleccions dopat, no?, en molts diners negres circulant, de pagos en B als seus càrrecs públics, i estem parlant, a més, de que en els diners públics, en definitiva, en la contractació pública, d'obra pública, pues sembla ser, o presumptament, han hagut ahí irregularitats en el sentit de que han hagut, el que es diu, mordides, o, en fi, diners que han hagut al finançament negre del Partit Popular, pues, en definitiva, en aquesta administració fraudulenta de diners públics per a contracte. I això és molt, molt greu, no? Esperem que s'arribi fins al fons, perquè això realment és una, bueno, és una desgràcia per a un país i per a una democràcia, que un partit, que hauria de ser un partit d'estat i, en fi, de governabilitat, s'estiga ben cada vegada més clar que hi ha de corrupció absolutament sistemàtica i, bueno, inacceptable, no? Esperem que hi hagi, bueno, pues això, que hi hagi pront una sentència i, sobre, bueno, este és un dels judicis, perquè saben que tenen moltes causes, molt disperses per els jutjats, i, bueno, pues s'entén que el Partit Popular s'estiga negant a la renovació del Consell General del Poder Judicial, perquè, evidentment, necessiten una justícia favorable, perquè estan fins al coll de corrupció.
Sí, justament aquest matí el president del Partit Popular, Pablo Casado, es sentava, no?, en un mitjà de comunicació per fer una entrevista on estava explicant que precisament ese escrit, no?, que Bárcenas va publicar la setmana passada, bé, diu que una persona que ha canviat tantes voltes de versió que no té credibilitat. I clar, al ser preguntat perquè responguera, no?, per tota la gent que hi ha hagut al voltant, Pablo Casado es defen dient que bé, que a ell el van posar al front per depurar responsabilitats amb, bueno, el passat, no?
Sí, sí. Sí, bueno, este és el seu discurs, es volen fer un tallafocs, i el seu discurs és l'argumentari que tenen, és de que ells no tenen ja res que veure, que és el passat, i això és una absoluta tonteria i és prendre el pèl a la ciutadania, no és el passat. El senyor Casado i molts dels que són ara dirigents del Partit Popular ja estaven en llocs de responsabilitat en el Partit Popular, de manera que parlar de que això és el passat i que això és una cosa nova i incorrupta, pues és, realment es prende el pren a la ciutadania. Aquí se tenen que clarificar moltes coses i han d'assumir responsabilitat, a més de les judicials, responsabilitats polítiques, els que ja, els dirigents del Partit Popular, i que ja tenien, a més, responsabilitats públiques importants i responsabilitats orgàniques al partit, que estava infestat de corrupció, sembla ser.
Sí, a més, en aquesta intervenció també Casado ha, diguem, qüestionat un poquet a la Fiscalia de l'Estat, no?, diguent que tots aquests judicis que tenia pendent el Partit Popular, que sempre solen coincidir, no?, en les campanyes electorals, en aquest cas a les portes finals de la campanya de les eleccions catalanes que tindran lloc aquest diumenge. Clar, ficar tota aquesta sombra i tota aquesta sospita damunt de la Fiscalia, la veritat que tampoc ajuda, no?
No, és absolutament irresponsable, però el Partit Popular és especialista en això, en fer... Bueno, és que el desprestigi i el treball en contra de les institucions és sistemàtic, no? I jo crec que, bueno, realment, clar que tenen, diríem, en èpoques electorals, tenen de pronte judicis, és que tenen contínuament judicis perquè n'hi ha tants casos de corrupció, n'hi ha tants casos d'irregularitats, tenen tantíssima corrupció i tants casos a nivell autonòmic, bueno, al País Valencià no es té que contar ningú, així a la comunitat, el que hem patit de la corrupció del PP, pues com tenen tanta, evidentment, pues tenen sovint judicis, tenen sovint notícies, però bueno, això no, realment ells no crec que puguen dir que es deu al funcionament de la justícia, perquè precisament el Partit Popular, que té segrestat el Consell General del Poder Judicial, jo vull recordar a l'audiència que fa 2 anys que el Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern de la justícia, el té paralitzada la renovació. El Partit Popular se nega a renovar-lo, que fa 2 anys que havia d'haver sigut aixina, segons la Constitució, i se nega a renovar-lo perquè diu que no té que negociar, no té que parlar en partits com Unides Podem, que estem al govern. Això és la raó que dona per evitar la renovació d'un Consell General del Poder Judicial que hauria de respondre a la nova situació del país i on estan molts dels responsables dels càrrecs que són de l'òrgan de govern de la justícia, són nomenats per un partit popular quan tenia majoria absoluta i va col·locar a persones, a jutges, que han sigut càrrecs importants fins i tot dels governs d'Aznar, no? En fi, del Partit Popular. De manera que, bueno, pues ells farien bé de no parlar d'aquest tema de la justícia, que tenen molt que callar perquè estan utilitzant-la de manera pues, torticera, vaig a dir, en esta qüestió.
Sí, diputada, però sí que és veritat que, per exemple, des del Congrés dels Diputats s'està treballant, no?, en una llei per a que aquest Consell Judicial es puga renovar, no?
Sí, sí. Bueno, és que això és una exigència ja de higiene democràtica en aquest país. I en aquest cas, des de llavors, els partits que sostenem el govern estem, i, bueno, i moltes més forces polítiques de l'art parlamentari, excepte el Partit Popular i Vox, evidentment, tampoc tenen interès en aquesta qüestió, doncs el que volem és plantejar una via de renovació del Consell Judicial per tal de que el Partit Popular no puga negar-se, no puga continuar tenir segrestat al Poder Judicial. De manera que estem parlant d'una llei que, per una banda, impedisca que durant el temps que una vegada ha caducat el mandat del Consell General del Poder Judicial, que recorde fa 2 anys que està caducat, anem a dir, les següents funcions, pues, bueno, continua fent nomenaments que són afins al poder del Partit Popular, se té que acabar en aquests nomenaments que realment haurien de ser il·legítims en el sentit que este Consell General ja no està en les seues atribucions, cal renovar-lo i per altra banda farà falta una altra majoria per tal d'impedir que el Partit Popular evite aquesta renovació perquè és un mandat constitucional. Hem de velar perquè se complisca el que diu la Constitució i este Consell se té que renovar i ja fa 2 anys que no se fa aixina. De manera que, bueno, aquesta llei en definitiva és una llei per a poder avançar en democràcia i en que se complisca en definitiva la llei i el mandat constitucional de renovació d'un Consell en funció de les majories parlamentàries, que és el que determina la Constitució.
Canviant un poc d'àmbit, diputada, anem a parlar d'una polèmica que ha salpicat de nou al seu partit, a Unides Podem, també mateix a les portes, no?, d'esta final de la campanya electoral de les catalanes, i és que bé... Diguérem que una assessora de la ministra Irene Montero va exercir, no, cuidant als seus xiquets durant l'any 2019. Diguérem que ja s'ha enviat als xusgats aquest tema, però des del partit han demanat al xutxe, no, que rechace, diga que no es investigarà per ser una qüestió personal. Què opina vostè d'aquest tema i de com s'ha fet públic?
Mire, jo el que opine és que això que està passant és una absoluta vergonya, perquè resulta que en uns dies on el foc mediàtic, el foc mediàtic hauria d'estar en les notícies de les que estàvem parlant abans, que sí, que són molt importants per a aquest país, s'està jutjant també el màster de la senyora Cristina Cifuentes, tenim informacions absolutament escandaloses del tesorero, del partit, ex-tesorero del Partit Popular, que està a la presó, resulta que així les cloaques mediàtiques estan en el seu modus operandi d'intentar fabricar notícies falses relatives a Podemos o a Unides Podem, per tal d'omplir l'actualitat de mentides i de bulos, i les portades i les tertúlies. I és molt curiós que ara s'estiga parlant d'una presumpta notícia, perquè no és una notícia, però és el modus operandi de que algú trau una foto on hi ha alguna treballadora, una companya que estava en la xiqueta d'Irene Montero, al braç, ells aconseguissin fer una notícia del tema, parlar d'un informe que diu, i parlar de, i omplir portades i les xarxes d'una notícia, que diuen ells notícia, jo el poso entre cometes, que resulta que és algo que és una xorrada i que no té cap sentit i que no se fonamenta en res. Però ells són experts en aquesta qüestió. Si han de denunciar algo, que ho denuncien. Jo vull recordar que portem més de 15 denúncies arxivades per xutxats, perquè realment no n'hi ha fonament, però sí que omplin, quan denuncien sense fonament, omplin portades, omplin tertúlies, i se parla de la presumpta corrupció, diuen, de Podemos, en lloc de parlar de la corrupció real que sí que està passant en aquest país. Nosaltres, Unides Podem, no tenim res que amagar. Podemos no té més que pagar, no n'hi ha que amagar. No n'hi ha un partit que estigui més investigat, més fiscalitzat i en la lupa damunt més que nosaltres. De manera que si algú té alguna cosa que denunciar, que ho denuncie, perquè realment no hi ha cap irregularitat, però bueno, nosaltres sí que tenim que dir que, com resulta que nosaltres estem treballant per millorar les condicions de vida de la gent i estem preocupats en legislar, estàvem parlant de la justícia que funciona en aquest país, estàvem parlant contínuament de la regulació de lloguer, hem aconseguit que això se legisle per tal de garantir el dret a l'habitatge de la gent i acabar amb l'especulació dels fons buitre. Nosaltres estem empenyats en treballar pel tema de la millora de l'ingrés mínim vital, que s'han fet canvis normatius perquè més gent pugui accedir a un ingrés imprescindible per a la gent. Estem espentant els CERTES, estem espentant les ajudes per a l'hostaleria i els sectors que estan pagant tota aquesta situació de pandèmia i de confinament. Nosaltres volem parlar de política, no només parlar, estem fent política i estem treballant per a legislar per als interessos de la gent i els problemes que té la ciutadania. No volem estar parlant de niñeres, no volem estar parlant de les xorrades que s'inventa la dreta per traure titulars, per parlar en les tertúlies, en les matinals de la televisió, en les ràdios, i parlar d'això en lloc d'estar parlant dels problemes que té la gent i de la corrupció real que n'hi ha en aquest país. Me dona molta pena que se dediquen tantes hores a parlar d'un bulo, perquè les cloaques mediàtiques fan molt bé la seva feina, d'inundar de notícies falses xarxes, mitjans de comunicació i tertúlies, i se parle tampoc de política.
Un altre xoque de trens, diguérem, en el govern central ha sigut esa filtració de l'esborrany, no?, sobre la llei trans, que pareix que, diguérem, no ha sentat molt bé a l'opinió pública. Per part de les feministes no estan a favor. Els socialistes també diuen que tenen que tindre una base bona per a que el Tribunal Constitucional no la tire enrere, no? Com està aquesta situació, diputada? Perquè es veu això, que no ha sentat com molt bé, no?
Sí. Bueno, esta és una llei que està, jo vull recordar, que està en tràmit, no està acabada encara, i que efectivament hi ha aspectes controvertits, però sobretot és una llei en la que s'ha generat un ruïdo mediàtic que no té cap sentit. Tu dius que les feministes estan en contra. N'hi ha un sector, n'hi ha una part de la població, n'hi ha una part del feminisme que pot estar en contra, en molts casos en molt poc de fonament, diríem així, no? Perquè en molts casos el que no n'hi ha són arguments clars en aquest sentit i té que haver un debat seriós. Jo vull recordar una qüestió. La llei trans el que planteja són drets. Defensa drets de les persones trans que patissen unes situacions de patiment personal. Jo no sé, n'hi haurà, no tot el món coneix, és una situació que efectivament afecta a un percentatge molt xicotè de la població, però quan ho coneix de primera mà, jo és el cas, i molta gent que s'escolta també coneix casos d'aquesta situació, són situacions de molt de patiment. És gent que patís molt i que n'hi ha qüestions que de patologització, en alguns aspectes de criminalització, de dificultats burocràtiques mil per a fer aquesta transició personal, i són situacions en definitiva de molt de patiment. En la llei trans el que se planteja és facilitar la vida a aquestes persones, ampliar drets. La llei trans no lleva drets a ningú, amplia drets per a que les persones puguen viure en llibertat una situació que genera fins a l'extrem patiment i dificultat. Ningú, aquestes qüestions com el tema de la de la orientació sexual no són qüestions de capritxo o que ho tria un moment. Ah, doncs mira, vaig a canviar de gènere, vaig a canviar de... vaig a triar aquesta orientació. Són situacions personals dures, difícils i que necessiten una societat que realment facilite el que la gent puga viure en drets, pugui tindre un treball, pugui tindre la documentació en relació a la seva identitat, etc. De manera que és una qüestió en la que nosaltres estem treballant de manera molt seriosa. Vull recordar que aquesta llei porta una tramitació i una escolta de la societat i dels col·lectius, i encara queda tramitació per millorar, però és una llei que amplia drets. Una llei que, a més, respon, perquè aquesta qüestió de l'autodeterminació de gènere ja se contempla la majoria, jo vull recordar, no podem aprofundir molt, però la majoria de les comunitats autònomes al nostre país tenen, igual al País Valencià tenen lleis trans, lleis que plantegen això mateix que s'està plantejant ara a nivell estatal. I vull dir també que ahir n'hi ha un sector, perquè ens arriba, ho veig i si no, ho veiem en les xarxes i en les declaracions, un sector del PSOE, de feministes vinculades al Partit Socialista, que estan posant entrebancs a aquesta llei, criticant-la, i vull dir també que de manera molt agressiva en molts casos, en les xarxes, i molt descalificadora, quan és una llei que respon pràcticament al que en el 2019 el Partit Socialista va pactar en pràcticament tots els partits de l'arc parlamentari. En el 2019, la llei l'esborrany que se va pactar en el Partit Socialista de llei trans ja plantejava aquesta qüestió. I en els termes en els que se parla d'autodeterminació de gènere són idèntics als que se parlava en el 2019 i el que el Partit Socialista estava absolutament a favor. Bueno, pues no fa ni un any i ara resulta que en aquest moment pues ara n'hi ha tota una campanya en contra d'això. Aquí probablement pensem que n'hi ha també pues bueno, en alguns casos interessos partidistes, per a molta gent del Partit Socialista, del PSOE, no va ser de gust que el Ministeri d'Igualtat pues, el tinguera Unides Podem. I hi ha hagut una... Bueno, pues, en ocasions hi ha campanyes que són realment gratuïtes per tal de fer front i de voler desprestigiar o dir que Unides Podem no fa una gestió adequada del que se fa al Ministeri, etc. Hi ha campanyes interessades. Jo, més enllà d'això, voldria dir a la població que és una llei que està en tràmit. És una llei que en la majoria de les comunitats autònomes ja està en funcionament i respecte a bulos i qüestions que funcionen molt rares, no? Jo crec que alguna gent a la millor ha escoltat. No, és que se diu que un home se pot canviar de sexe per evitar ser condemnat per violència de gènere o que de pronte en les presons hi haurà abusos perquè estem parlant de coses estranyíssimes que realment no han hagut casos reals, no han hagut denúncies i que una llei que porta anys ja en funcionament en moltes comunitats autònomes no han hagut problemes d'aquest estil, de manera que n'hi ha tota un soroll mediàtic absolutament extemporani i que no respon a la realitat. Voldríem poder tindre un debat sossegat, un debat seriós, poder parlar i tramitar una llei de manera adequada, però no buscant soroll mediàtic i polèmiques que no tenen cap sentit. Parlem sobretot d'una llei que vol ampliar drets, contempla una ampliació de drets de les persones trans, transgènere, que realment viuen, tenen la vida molt complicada en molts casos, depenent també d'on viuen, en funció de la normativa, que es complica moltíssim la vida, i bueno, pues això és el que volem millorar. No li lleva drets a ningú.
Sí, diputada, per anar acabant i finalitzant aquesta entrevista, no? Estem a les portes, diguem, d'unes eleccions, les eleccions autonòmiques catalanes, no? Però al nostre cap ve, diguem, altres cites, no? On diguem que la tramitació del vot de la gent que estava fora del nostre país, no? Era un poquet difícil. Aquestes eleccions, que també s'ha insistit molt en fer el vot per correu, diguem que vostès, des del Congrés dels Diputats, s'està fent una tramitació, no? Perquè este vot rogado, no? Voto rogado siga més fàcil a l'hora de fer, no?
Molt bé. Sí. Sí, és un tema que és molt, molt important per a la democràcia en el nostre país. Estem parlant de que el voto rogado, aquí tampoc podem estendre-nos molt, però d'alguna manera complicava molt el fet de que la gent que viu, la gent espanyola, que viu a l'estranger, poguera exercir el dret al vot, que és un dret bàsic de ciutadania, un dret civil bàsic i emparat per totes les normes internacionals. De manera que, clar, en els últims anys, les convocatòries electorals s'havia reduït el vot de la gent a l'estranger d'un 30% a un 10%, perquè el vot rogado, bueno, establia un protocol i una manera de funcionar, de demanar rogar el vot seria, de manera escrita, tal, havien de desplaçar-se, havien de... acurtava els terminis, els terminis per a recompte del vot estranger, de manera que dificultava moltíssim que la població espanyola a l'estranger poguera votar. Esto resulta molt escandalós, això ve a partir d'una modificació que se va fer al 2011, és molt escandalós perquè, a més, pensem que a partir de la crisi esta del 2011, dels anys passats, del 2018, endavant, en aquesta crisi tot el món sap que, perquè tots coneixem, a gent que va haver d'emigrar, el que podríem dir exiliats econòmics, i molta gent, i molta gent jove, que va eixir a buscar-se la vida a l'estranger i a treballar fora perquè així no tenia expectatives de futur. I justet en aquests anys se va fer una normativa que dificultava que aquesta gent poguera votar en les convocatòries electorals, en les eleccions així a Espanya. De manera que, bueno, era un compromís nostre, o era un compromís, anava en el nostre programa, el programa d'Unides Podem, estava en l'acord de govern i en aquest moment hem posat en marxa aquesta tramitació per derogar la llei aquella del voto rogado i per facilitar, en definitiva, que la gent espanyola que viu fora de les nostres fronteres puga participar i tinga els drets de ciutadania necessaris en una democràcia, facilitant-los el dret al vot i no complicar-lo. Sí, era un deute que teníem en aquesta població nostra, són més de 2 milions d'espanyols que estan vivint fora i que tenien molt difícil participar en les eleccions. Era una promesa electoral, era un compromís de l'acord de govern i facilitarem el que la gent puga votar en totes les garanties, també quan està a l'estranger, temporalment, i en molts casos obligats perquè en aquest país no han tingut condicions com toca. Esperem que molts puguem tornar.
Sí, és una festa de la democràcia, que puga participar tot el món, no? Estiga on estiga, diguérem. Claro. Esperem que això pronte siga també una realitat. Diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Saavedra, moltes gràcies, com sempre, per haver estat un dia més amb nosaltres i haver xerrat un poquet de tota l'actualitat, que la veritat és que és molta en aquesta segona setmana de febrer.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres. Fins l'altra.